Molt bon dia, Sílvia. Així és, avui al Cuida't. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia, Raimon.
Parlem de la resiliència.
Sí,
avui porto... Hem de començar, primer de tot, per situar el concepte, no?
Clar,
per definir-lo.
Sí, ara el definiré, però primer de tot m'agrada explicar doncs, que quan escollo els temes dels que vinc a parlar en aquesta secció del Cuida't, doncs m'agradaria explicar que sempre em refereixo o sempre busco tal com estan les llunacions, perquè com sabeu, doncs, dintre de totes les meves teràpies, una d'elles que treballo és l'astrologia, i en aquest cas, avui dijous dia 4, doncs, entra la lluna nova en Escorpí. La lluna és aquest planeta, bé, no és planeta, però li diem planeta, que és el que va més ràpid de tots els planetes en el cel. I la lluna és molt canviant, però la lluna també té a veure amb la nostra part emocional. Per tant, avui, sol i lluna doncs, tenen la seva cita mensual, que es diu, on es troben, que és on hi ha la lluna nova, i per tant, avui no veurem lluna en el cel, estarà el cel fosc, perquè és el moment com d'anar cap endins, no? Això succeeix cada 4 setmanes, un cop al mes, es troben i quan està fosc és com el moment d'anar cap endins. I depèn de l'arquetip on es trobin, bueno, de la constel·lació en aquest cas, no? Que és Escorpí. Escorpí és un signe d'aigua, és un signe de profunditat, o sigui, és una llunació molt, molt intensa. Fixeu-vos que ara hem entrat en aquest període on la llum també, doncs aquí on vivim, són menys hores de llum, o sigui, és més cap a la foscor, és un període molt introspectiu, d'anar cap a dins, no? Llavors, per què el tema de la resiliència? La lluna nova en Escorpí també ens ajuda a comprendre aquesta època, no? Perquè m'agrada ciclar amb aquests ritmes, perquè formem part d'un tot, com ja moltes vegades hem parlat. I Escorpí està relacionat amb el dolor. Hi ha una frase de Buda que a mi m'agrada moltíssim i que al principi em va costar molt comprendre, que la frase diu el següent. Diu, el dolor és inevitable, però el patiment és opcional. I aquesta frase, o sigui, té molt de significat, conté molt de significat. I porta el terme de la resiliència dins, o sigui, dins de la frase podem connectar amb la resiliència. En aquest cas, vaig explicar, no? Del llatí, tal com explica la Wikipedia, que m'agrada la descripció que ens porta, diu, del llatí, resiliere, que significa tornar. És la capacitat que té una persona per resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de tornar al seu estat estàndard. A més, també és l'aptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats. Està relacionada amb l'autoestima de tal forma que implica també l'autoconcepte, és a dir, els factors intrapersonals. Està demostrat que la resiliència d'una persona és major quan té almenys una bona relació afectiva amb una persona. Quan un subjecte es comporta de manera resilient, pot recuperar-se després d'una vivència traumàtica i fins i tot sortir-ne enfortit. La resiliència no és una qualitat innata, sinó que aquesta és un conjunt de conductes, accions i pensaments. Una persona amb un estrès diari interromp l'equilibri tant intern com extern, presentant desafiaments i oportunitats. Tanmateix, els estressos rutinaris poden tenir impactes positius que afavoreixin la seva capacitat de recuperació. Algunes persones poden tractar amb més quantitats d'estrès que altres. La resiliència és l'adaptació integrada d'aspectes físics, mentals i espirituals en un conjunt d'estats beneficiaris o perjudicials. És important tenir en compte que la capacitat de resistència no és només superar una situació profundament estressant, sinó també sortir d'aquesta situació amb un funcionament competent. La resiliència comporta que una persona es recuperi de la desgràcia com una persona més perfeccionada i més àgil. Ser resilient no significa que no pateixi conflictes ni inquietuds, sinó que sap superar-los. Aquest terme no només es centra en malalties mentals, sinó que també en la recuperació de malalties físiques i recuperacions d'escenaris traumàtics, com pot ser un accident de cotxe. I m'agrada molt el psiquiatre Boris Cyrulnik, que és un supervivent del camp de concentració d'Auschwitz, un dels pocs supervivents, i ell parla, diu que la resiliència és iniciar un nou desenvolupament després d'un trauma, però que és necessari conèixer les condicions que la permeten. Ell comenta que la seguretat, la sensació de seguretat, la recuperació, les relacions i la cultura són importants, o sigui, són les condicions que permeten que tinguem resiliència. Diu que les característiques d'una persona resilient depèn molt de les maneres de com es construeix la personalitat. Si des de que naixem o inclús abans hem rebut improntes biològiques que ens reforcen, es desenvoluparà. I quan li succeeixi un fet traumàtic a aquesta persona, sabrà afrontar-ho millor. Si algú està traumatitzat i després d'un fet greu és capaç d'iniciar una forma de relacionar-se amb la realitat, vol dir que ha tingut aquesta capacitat de resiliència. I depèn una mica de la persona i bastant també del seu entorn. Per això, o sigui, com a pares, no? És important saber que els nens en la seva etapa de creixement el que més necessiten és la seguretat, sentir que estan en un entorn segur, i això els farà adults amb més capacitat de resiliència. Però això no vol dir que les persones que no han viscut en aquest entorn després no siguin capaços. Però és cert que serà un pèl més complicat i haurà de fer un treball per a aquesta resiliència. I la definició de seguretat durant la infància té a veure com crear un bon aferrament. Un bon aferrament vol dir una bona sensació de pertinença, i això és algo que es va teixint cada dia, o sigui, dia a dia, amb la forma de parlar, de jugar, de relacionar-te amb el teu fill, fins i tot la forma d'enfadar-se, la forma de compartir, no? El nen aprèn a com relacionar-se. I aquest aferrament, un cop creat, es converteix en un vincle molt fort. I els nens es senten més segurs en aquest vincle i és com un arrelament cap a terra, i llavors ja estan preparats per sortir a viure tot tipus d'experiència i tenen una millor capacitat de fer front a les adversitats, perquè les adversitats, o sigui, les trobarem en aquesta vida.
Per tant, aquest entorn segur que protegeix, doncs et prepara per ser en el futur més resilient.
Sí, sí, sí. I hi ha algo molt important també per crear la seguretat, que és ralentitzar. Algo que la nostra cultura, oi?
És difícilíssim, ara, amb els ritmes que portem, no, de vida?
Doncs s'ha de prendre consciència en ralentitzar, perquè justament es veu que el nord d'Europa és algo que aprenen molt, aprenen de la lentitud, i això els fa persones més segures, més competents, o sigui, més resilients. I al final hem de ralentitzar per divertir-nos i així aprendre l'art de viure. Jo crec que és algo que ara mateix ens falta, no?, en aquesta vida de presses, de rapidesa, de fer front a tot. No parem, però no parem ja no només a divertir-nos, que està bé, sinó també davant d'una situació que ens ha pogut generar un trauma o una situació que no ens agrada, el fet de parar també ens ajuda com a digerir-ho, com parlàvem l'altre programa, no? Aquelles emocions no digerides, doncs, queden bloquejant certs òrgans, depèn de l'emoció. Doncs això ens passa davant de qualsevol trauma o de qualsevol moment així dolorós, no? Davant del dolor, al final, a vegades, a part d'anar ràpid, també és la negació. La negació. La negació és una gran protectora per evitar afrontar el problema, no? Per exemple, doncs en un dol és la primera fase, la negació, perquè en aquell moment no sé com relacionar-me amb allò. Pot ser pues, un dol perquè m'han fet fora de la feina, perquè he canviat de lloc de viure, perquè he perdut una persona. La negació és com la primera etapa. I davant de qualsevol canvi, que per nosaltres és una adversitat, doncs aquesta primera etapa pot durar més o pot durar menys. O sigui, és interessant saber-ho. O davant d'un conflicte amb una persona, a vegades la negació, no? Com aquí no passa res, però té el benefici de poder seguir tirant endavant, no? Perquè no tenim una bona relació amb el dolor.
Però no sempre s'ha de mantenir aquesta etapa de la negació, no és bo instal·lar-s'hi.
No, hi ha gent que s'hi instal·la durant molt, molt de temps. Perquè
és negar l'evidència, no?
Clar, però perquè no hi ha la capacitat ni la seguretat a vegades de fer front, a vegades el dolor és tan fort que és tot molt inconscient, no hi ha la capacitat de fer front. Per tant, també és important l'entorn, no? De fet, a nivell de traumes, les persones que se n'en surten són, hi ha un, ara no me'n recordo les dades, però hi ha un estudi doncs, amb les persones que se n'en surten i les que els hi costa més, i tot depèn del seu entorn. Si tenen un bon entorn on poder deixar-se anar, on poder expressar, aquestes persones es recuperen molt més ràpid d'un trauma que les persones que estan soles, que s'aïllen, que no se senten compreses, aquestes acaben amb depressió. Per tant, la següent fase, un cop me'n dono compte que estic negant per mil històries, hi ha d'haver el reconeixement, no? El reconeixement de, ostres, això succeeix. Això ha passat. Això
posar-li paraules al que t'està passant.
Això em fa molt de mal. Això no sé com relacionar-me amb aquesta situació tan dolorosa. I això pot ser, sent d'adults, amb alguna cosa que ens va passar a la infància. Uh-huh. Això pot succeir. Hi ha una manera també de connectar amb el trauma o amb la situació, que és a través de l'art. L'art ens ajuda a superar tragèdies, traumes, tant veient, tant visquent-lo com jo faig art, no? Des de pintar, des de ballar, des de fer qualsevol cosa que sigui art, com, per exemple, doncs, demanar a l'artista que sigui el portaveu. Què vol dir això? O sigui, jo vaig al cinema i veig una pel·lícula i aquesta pel·lícula, doncs, realment em connecta amb el que m'ha passat a mi i això em remou molt. Ja és una manera de viure-ho, no tant personalment, però que està allà, no? Jo recordo quan vaig anar a veure una pel·lícula El monstruo viene a verme, la dic bé, aquesta pel·lícula, que vaig anar al cinema, i, bueno, feia uns anys jo havia perdut el meu pare i vaig sortir del cinema, tot i que la pel·lícula ja és, bueno, fa plorar, però vaig sortir del cinema, aquella pel·lícula va trencar alguna cosa, una resistència, una negació, possiblement, i després de veure aquesta pel·lícula jo vaig passar hores plorant i vaig entendre, no?, coses que no havia tingut, doncs, la sensació de deixar-me sentir. I va ser un abans i un després. I va ser molt interessant el poder viure-ho, perquè una cosa és el que jo m'explico sobre el tema i l'altra és el viure-ho. Perquè, o sigui, les emocions s'han de sentir, no s'han de racionalitzar.
I en aquest cas, aquesta connexió no va ser racional, buscada. Vas anar a veure la pel·lícula i després no vas pensar que et passaria el que et va acabar passant.
En absolut, en absolut.
T'ho vas trobar.
Sí, m'ho vaig trobar.
Hi ha un punt de casualitat, no? Quin és el canal doncs, que pot fer aquesta funció catàrtica?
Clar. Doncs l'art és una manera, a vegades les lletres de certes cançons, no?, ens mm-hmm. connecten, la música és art, i és una manera també de deixar que això aflori, que això sigui sentit i sigui viscut i sigui reconegut, no? Aquesta fase del reconeixement crec que és important per afluixar. O sigui, davant de la resiliència hem de tenir el coratge o la valentia de deixar-nos sentir el dolor. I a vegades el dolor ens connecta amb un buit i per això creem tanta resistència i tant de patiment per no deixar-nos caure en allà. Però clar, aquesta resistència és esgotadora, perquè és com estar sempre en tensió sostenint alguna cosa per no caure en un pou, no? Que ens imaginem. Però a vegades el fet de deixar-te sentir, és molt alliberador. I aquí ve la següent fase, que per mi seria l'entrega. És com, m'entrego, sento això, però sento, no busco, oi, no m'he de sentir així, o sigui, no creo un sentiment sobre de l'emoció, sinó que simplement em dono el permís de sentir allò que estic sentint sense més, sense racionalitzar, no? Perquè a vegades necessitem sempre donar-li l'explicació. I no és, deixa't sentir allò que et dol o et fa mal, perquè el deixar-te sentir el dolor té aquest punt de trencament. I de trencament de què? D'estructures rígides que jo he creat, que jo he volgut mantenir per no sentir el dolor. Però clar, això em crea un patiment en el dia a dia realment molt gran, no? I l'entrega és com, m'entrego al dolor. Jo no sóc el dolor, jo sóc molt més que el dolor. Llavors hi ha una part que estava congelada a nivell emocional, que a més ens pren molta vitalitat i molta energia, i en aquest moment, quan jo acullo, quan jo deixo sentir aquella part congelada d'algo que potser em va passar molts anys o no tants anys, és igual, s'afluixa i comença a integrar-se amb el tot. I llavors ja començo a relacionar-me amb mi, amb el món, amb tot. Llavors, aquesta entrega és un pas important. És una rendició, també, no? És una entrega, jo em rendeixo davant d'això perquè no sé com fer-ho, però m'ho deixo sentir. I aquí és quan, amb la llunació d'Escorpí, també ens explica que és la mort i el renaixement, no? Aquesta capacitat de... Hi ha una part de mi que mor i hi ha una part de mi que reneix molt més enfortida. I aquí està la resiliència. O sigui, el fet de... Vale, m'ho deixo sentir... des de la pròpia autocompassió, que és el propi amor cap a mi, i de sentir aquesta vulnerabilitat, de permetre'm la vulnerabilitat, que no vol dir debilitat, i a partir d'aquí emergeix una confiança i una nova manera de sortir al món i de donar-me compte que sóc capaç, de fer front, i que al donar-me el permís de sentir el dolor, això, em dona una fortalesa enorme, enorme. I bueno, estem en un període ara, durant aquestes sobretot 4 setmanes, no? Comença avui, en la lluna nova en Escorpí. També és un bon moment per observar si hi ha alguna cosa de la meva vida que es va quedar allà congelada, i poder donar-me el permís de sentir-la sense filtres, buscar un moment o parlar-ho amb algú o buscar potser alguna cançó o alguna pel·lícula o alguna obra d'art que em connecti, o ballar-ho. A mi ja sabeu que m'agrada molt ballar-ho. El fet de connecto amb aquesta resistència, amb aquesta emoció, amb això que m'està aquí... que em fa estar amb por o amb nerviosisme, i em poso alguna cançó i em poso a moure això, perquè és algo congelat. I el moure-ho, uau, és com que algo s'allibera. Sí, sense més, així de fàcil.
Doncs avui hem sabut més coses per ser més resilients. Hem parlat de què podem fer nosaltres i també de l'entorn. Alguna pinzellada sobre l'entorn, quan es troba una situació d'una persona propera, doncs, que hagi viscut aquesta situació traumàtica, quines serien aquelles recomanacions bàsiques que faries en l'entorn? Com es pot ajudar que la persona pugui ensortir-se'n i ser resilient?
Moltes vegades volem buscar solucions, no? Ve una persona, ens explica alguna cosa, li volem aportar solucions, i simplement és el fet de que es pugui expressar, sense més. Una escolta activa, i des de la comprensió. O sigui, el millor és comprendre, no buscar solucions. O sigui, escoltar la persona i dir, t'entenc, et comprenc i estic aquí.
Doncs deixem aquest missatge, aquesta recomanació. Roser Ferrer, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I tornem d'aquí 15 dies en un nou espai del Cuida't, el Penedès en xarxa.
Gràcies.
Fins la propera.
Adéu.